as I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. Vinga, doncs continuem al Planeta Prat i ho fem ara amb el cinema, amb el 24 Fotogrames i Francesc Cànovas. Què tal, Francesc? Molt bon dia.
Bon dia, com estem? Un altre dimecres per parlar de pel·lis.
I avui doncs amb moltes ganes.
Avui porto una recomanació espectacular.
Vinga, l'apuntarem perquè ja ens ho vas avançar una miqueta la setmana passada i jo he investigat a veure què és això d'asbestes. Comencem per fer el repàs de totes les pel·lis de les que parlarem.
Doncs mira, parlarem de Black Panther, Wakanda Forever, parlarem de Memòries de París, parlarem de Tori i Lokita, la reco que feia referència és Asbestes, i el clàssic, si dona temps, si arribem, és Atlantic City de Louis Malle.
Vinga, doncs començarem per Wakanda Forever.
Som-hi.
Solo aquellos que más han sufrido. Pueden ser grandes líderes.
Hey, fitz team kando mushini napi. Yeah. Ponce twanyanto mushini wimaki. Yeah. Engineer la tocotela wa.
Su pueblo. No lo llamaba general ni rey. Lo llamaba Kukulkan, el dios serpiente emplumado. Matándolo, nos arriesgamos a una guerra eterna.
Bien. A por el mundo de la superficie.
Sabemos lo que se rumorea. Ellos han perdido a su protector. Ahora es el momento de atacar.
Bé, sentíem aquesta música èpica, eh? És la segona part de Black Panther. Vale, l'univers Marvel Studios igual Disney, i és la seqüela, la segona part, amb la Letitia Wright i Angela Bassett. I aquí el problema està que els guionistes tenien un problema perquè l'actor, que jo no recordava que va morir, l'actor de Black Panther, va morir fa, no sé si mig any, un any enrere, no? I aleshores, clar, havia de continuar la seqüela sense l'actor que donava el paper de Black Panther, no? I aleshores van inventar-se aquest guió en el qual comencem la pel·lícula que s'anuncia la mort del rei de Wakanda, que és aquest regne que narra la pel·lícula, vale? No s'explica ben bé de què hi ha mort el Black Panther, que era el rei T'Challa, i aleshores està tot el problema de la successió i com tirarà endavant aquest regne de Wakanda sense el seu líder, que és aquest T'Challa, aquest rei, que l'actor és el que va morir i, per tant, no pot seguir amb la seqüela. No? Es veu que se'n surten força bé, encara que sempre queda com a misteri la mort de ficció del rei, o sigui, no sap ben bé per què ha mort, què ha passat amb ell. I la pel·lícula és això, és la successió per part de la reina, que és l'Angela Bassett, i una sèrie de dones que faran front a les amenaces externes d'altres països que volen fer ingerència dintre d'aquest regne de Wakanda, que està com un buit de poder, una vegada que s'assabenten que el rei, el Black Panther, ha mort. No? La pel·lícula té bones crítiques, epopèica, èpica, però té un fet que és d'un metratge llarguíssim, perquè dura 161 minuts. Vale? Per tant, a vegades és com rizar el rizo, no? Potser, si és més breu la cosa, pues, va millor, no? I més quan és una pel·lícula de Marvel, d'acció, de superherois, de entreteniment pur i duro, no? I per això, o sigui, li volen donar un perfil com molt profund, molt, diguéssim, això, no? Com metafísic, de la mort, de la successió, i a vegades ho compliquen massa, i sí que és una pel·lícula que té aquest perfil d'entreteniment i que el compleix molt bé, però clar, 161 minuts de Wakanda Forever és, m'ha millor dit, forever, no? O sigui...
Es fa eterna.
Per això dic, escolta'm, no? Llavors, bueno, però més enllà d'això sí que té, doncs, efectes visuals potentíssims, bones actrius i bons actors, i que, bueno, que es veu que han pogut tirar endavant la franquícia aquesta de Black Panther a passar de la desgràcia de la mort de l'actor que donava vida al Black Panther a la primera pel·lícula.
Clar, com sempre és més interessant si la veiem quan hem vist la primera, ja.
Jo no he vist ni la primera ni he vist Wakanda Forever. I les veuré si, bueno, suposo que en un futur, una tarda de diumenge, quan arriben a Disney, que arribaran aviat perquè és de l'autoria Disney, però tampoc temps estaran al canal, segurament. Anem a la següent, que té una pinta, pel·lícula més intimista, d'autor, que es diu Memòries de París.
No recuerdo absolutamente nada. ¿Qué pasó después?
Por la mañana temprano, me llamaron del hospital al que te habían llevado. Estabas herida. Fui a verte. Pasé por la calle del restaurante. Había flores y muchos dibujos de niños. Parecía un pasillo por el que la gente caminaba.
¿Le importaría sentarse en otro sitio? Ahí estaban mis padres.
¿Se acuerda de mí?
No. ¿Qué hace usted aquí?
Se fue corriendo al baño al primer disparo. No abrió la puerta.
Yo no hice eso. ¿Recuerdas todo lo que sucedió aquella noche?
¿Por qué lo quieres recordar?
Quiero ir al museo donde estuvieron. Ver lo último que vieron. Sería como decirles adiós.
Tendríamos que hacer lo que debimos hacer esa noche.
¿Qué? ¿Manson?
Vamos.
¿Qué haces?
Venga, ya está bien. Ojalá hubiera estado en ese puto atentado. No tengo claro que recordar te vaya a ayudar.
Bé, aquesta pel·lícula, recordes que fa unes setmanetes parlàvem d'una pel·lícula d'Isaquí La Cuesta que es deia Un dia, una noche, que anava a l'atemptat a la sala Bataclan? Pues,
sí.
Pues això em recorda molt aquella pel·lícula, aquesta de producció francesa. També parla dels records i de com recuperar-se d'un atemptat, en aquest cas també a París hi ha un bistró, que aquí recordar que no sé si és el mateix atemptat de Bataclan, o dies després, o al mateix moment, o no recordo ben bé quines dates, va haver això, va haver un atemptat també, on va haver trets a un bistró, un restaurant d'un boulevard de París, i va morir gent. No? Aleshores, agafa aquest fet real la directora, l'Alice Binocourt, i narra la història d'una dona que té l'experiència traumàtica que arran d'aquella nit, que ella hi era, aquell bistró, no recorda res dels fets. O sigui, té com una amnèsia que no recorda ni què va fer ni què va passar, va despertar directament a l'hospital. No? I vol fer una reconstrucció dels fets per intentar esbrinar què va passar aquella nit quan ella hi era al bistró i van començar els trets. No? I llavors torna al bistró, es troba amb altres víctimes que hi eren allà, aquestes víctimes li diuen que ella el que va fer és amagar-se dintre del bany, tancar-se allà dins i no deixar passar ningú més, cosa que ella no recorda, aquest fet traumàtic. I bé, és una pel·lícula això, que amb l'actriu la Virginie Fira, que està extraordinària, recorda o vol reconstruir, això es diu Memòries de París, la pel·lícula, aquests dolorosos records per intentar tirar endavant la seva vida present, perquè el present que viu és desconcertant, perquè no sap ben bé què va passar aquella nit, ni com es va sortir, ni si realment va actuar de forma egoista, com li recorden altres víctimes, o què va sentir, no ho sé. Aleshores, ella fa aquesta reconstrucció d'intentar trobar solucions o respostes als seus dubtes arran d'aquella nit luctuosa, aquell bistró de París. No? La pel·lícula té bones crítiques, és de fet una de les seleccionades per anar als Oscars de les pel·lícules franceses d'aquest any i té bona pinta. Això et dic que em recorda molt l'argument de la pel·lícula de Isaac i la Cuesta, de la sala Bataclan, i mira, s'ha estrenat amb una diferència d'una setmana o dos, possiblement. No? Vull dir...
Clar, també se centrava molt en el després, en com aquesta gent que passa per aquest tipus de traumes ha de continuar endavant amb la seva vida, no? I aquest punt és coincident absolutament. Sí. Segurament, aquest... doncs, basat en un altre punt, en una noia més concretament, no? I totes
aquestes coses. En aquest cas, el que sembla clar és que ella, pues, això va patir una amnèsia que no recorda aquest trauma, perquè li va, es va tancar, diguéssim, en banda, el seu cap o els seus records,
sí, sí.
I no recordar pues, aquesta fracció d'hores, diguéssim, que va passar dins del bistró quan estava produint-se l'atemptat. Pot estar interessant Memòries sí. de París. Anem a la següent, que també és una pel·lícula amb molt bones crítiques, que es diu Tori i Lokita.
Lokita, despierta. Lokita.
¡Sí, ya voy!
¿Seguro que no queréis comer antes de iros?
No, déjalo.
¿Y tú, de vuelta a las 10?
Sí, sí.
Dijiste que en ese colegio encontraste a tu hermano pequeño.
Sí.
Lo abandonaron al nacer, nunca llegaste a verlo. ¿Cómo supiste que era él?
Le juro que es mi hermana, sin ella estaría muerto. Porque yo sí tengo papeles, pero a ella no se los quieren dar.
Os he traído hasta aquí y tienes que pagar.
Mi madre los necesita.
Dale los 100 euros a Justin. No te preocupes, Daniel.
No quiero que te metas a camello y dejes el colegio.
No lo dejaré.
Te he dicho que cuando tenga los papeles haré el curso de empleado de hogar.
¿Quieres papeles falsos? Te ofrezco en el acto la solución y me pones pegas.
¿Y no podríamos vernos los domingos?
No.
¿Y cómo haremos para mandarle dinero a nuestra madre?
No es mi problema. ¡Largo!
¿Cómo voy a llamar ahora a mi hermano?
Cállate, cierra la puerta. Cada vez que digas quiero, te llevas una.
¡Suelta! Betty, ¿me oyes? ¿Por qué no puedo hablar por teléfono con mi hermano?
¿Dónde está Lokita?
No te hagas el listo.
No me hago el listo. ¡Lokita!
Mejor seguimos juntos. Es lo que nos ha salvado.
Bé, aquesta pel·lícula la dirigeix els germans Dardenne, que sempre fan uns cines socials belgues, i fa un retrat brutal, cru, duríssim, de la situació de dos emigrants de l'Àfrica subsahariana que arriben a Bèlgica. Aleshores, són dos germans, el nen, és més, el nen tindrà uns 12-13 anys i la germana tindrà uns 16-17 aproximadament. El nen aconsegueix papers, però la germana no. I aleshores és tot el periplo, diguéssim, duríssim, que han de passar aquesta parella de germans emigrants a la Bèlgica actual i com, bueno, doncs com són explotats, com són totalment perseguits per les màfies, per la policia, pels propis, diguéssim, contractadors de feina, no? O sigui, és aquest periple que segurament també passa doncs, a França, a Espanya i a altres països, no? De com es maltracta aquests emigrants pel fet de no tenir els papers ni documents per poder fer una vida normal. No? Com són explotats i com són els pocs cèntims que treuen que ells voldrien enviar a la casa per la seva mare, que encara viu allà a Àfrica, doncs no, que han de pagar deutes de com van arribar allà, del tipus que va portar amb pateres o com van arribar aquí a Europa. No? I llavors la pel·lícula, doncs això, és molt emotiva, però és molt empàtica, no cau en el sentimentalisme a l'ús, és una pel·lícula sobretot molt, molt cruda, molt àspera, molt, diguéssim, realista, en el sentit que no és buenista, o sigui, no hi ha discursos d'aquests que volen fer com el personatge bo dins de la pel·lícula, que haurà algun, suposo, però vull dir que no fica l'ull allà, sinó fica l'ull justament al contrari, amb tota la merda total que es troba en aquesta parella de nanos menors d'edat per intentar buscar-se la vida a Europa i tindre un futur millor del que tindrien al seu país d'origen i per justament per això van marxar d'allà. No? I això, llavors, els germans d'Ardent, que sempre fan un tipus de cine social, aquí ho tornen a abordar i fan aquest retrat espectacular, cru i directe d'aquest drama, d'aquest drama de migrants. No? Per tant, fa també incapeu la crítica en els dos nanos actors, que no són actors, són totalment, diguéssim, van fer un càsting i van trobar aquesta parella de nen i nena, de nen i jove, no? Però que no són actors professionals, són totalment amateurs i es veu que ho aborden...
Que funciona bé.
A paper de migrants. No? Per tant, pot ser interessant Tori i Lokita.
Sí, té molt bona pinta.
I ara sí, anem a la reco de la setmana, que és la pel·lícula Asbestas.
¿Tú por qué no firmaste? Dímelo con el corazón en la mano, ¿por qué no firmaste? ¿Por qué esta es mi casa?
Venu pour faire la guerre.
Tu sabías que los franceses, en los tiempos de antes, vinieron a conquistar. Vinieron a conquistarnos porque pensaban que éramos unos tarados de mierda. El propio Napoleón le dijo. Son unos tarados de merda. Tarados de merda. ¿Lo seguís pensando, francés? Seis doble.
No, Sean. Este sitio es mi proyecto de vida. Mío y de mi mujer.
Cada vez que me levanto a las 5 de la mañana, me acuerdo de ti. Y ahí. Empieza otro día precioso.
Antoine, viens voir.
Ils ont rien d'autre. Puis surtout, ils ont rien à perdre.
Ustedes viven puerta con puerta, hombre. Tomen una cerveza, hablen. Que estas son cosas de vecinos.
Que te vieron con una cámara. Estabas grabando, ¿verdad? ¿Verdad que me estabas...?
Jusqu'à quand? Pourquoi le coup d'après de ces trains qui vont pas s'arrêter? Ils sont ingérables.
Stéphane.
Bé, Asbestas és la nova pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, amb guió d'ell i també d'Isabel Peña, basat en un fet real que va passar l'any 2010, crec, perquè abans així por ahí, 2010-2011, i a partir d'aquest fet real ells fan aquesta pel·lícula inspirada en allò. No sé exactament el que va passar amb el fet real, però sí, totalment inspirada en aquell fet. No? És una pel·lícula extraordinària, amb uns actors com són la Marina Foix, la Denis Menonchet i el Luis Taera, Luis Taera en particular, se sale, espectacularíssim. I és un drama rural, un thriller rural, amb un to de western espectacular, i narra l'enemistat que es produeix entre veïns, a una petita aldea de Galícia, que tenen nou veïns, nou casetes disseminades a una petita aldea, i aquestes veïns estan tocant una amb l'altra. No? Llavors, ells, els protes són una parella de francesos que s'han establert allà per fer un conreu ecològic i intentar restaurar cases que han caigut perquè la gent torni allà al poble i pugui ser repoblat. I amb aquestes hi ha una oferta d'una empresa d'embolins d'aquests eòlicos, no?, per comprar terres, i els francesos es neguen a vendre aquella terra perquè ells, el seu projecte de vida és estar allà i no volen marxar d'allà ni volen vendre les terres. Els veïns aquests, els contrincants d'ells, els antagonistes, sí que estan per vendre les terres, passa que no poden perquè justament els francesos s'han votat en contra, no?, a la votació que va haver entre els nous habitants que viuen allà, no? I a partir d'aquí comença una guerra entre ells, no? Una guerra provocada bàsicament pels veïns gallecs, no? Per la parella de germans, que són bastant, diguéssim, primaris, tots dos, sobretot un en particular, que té una petita tara de petit, que té un accident, té una petita deficiència, i el germà gran, que és el Luis Taera, que és un vengatiu i només vol brega, no? I la pel·lícula planteja aquesta situació. És una pel·lícula tensa i amb una mostra asfixiant que està molt ben filmada, que Sorogoyen posa la càmera i hi ha un parell de seqüències llarguíssimes on no hi ha tall, on deixa que els actors actuïn, diguin el que tinc de dir, movent la càmera de forma magistral. Un és un pla sostingut on parlen els dos germans amb el francès i cadascú diu les seves raons. No? Aquí està molt bé perquè els dolents, que són molt dolents, aquest parell de primitius, aquest parell de gallegos, aquesta aldea, quan expliquen les seves raons per les quals ells volen vendre les terres i agafar els calés de l'empresa dels molins de vent, doncs, bueno, empatitzes amb ells. O sigui, portes tota la pel·lícula, gran part de la pel·lícula, dient-los de tot, però quan en aquell moment de la pel·lícula ells comencen a dir el perquè de les coses, doncs, per un moment només, per un moment, tot sigui dit, dius, ostres, però no s'hi falta raó, també, una mica, no? Llavors, està tot molt ben plantejat. És una pel·lícula rodoníssima, una pel·lícula que jo la vaig veure a Sitges i em vas quedar, dic, és un pel·liculón. De fet, amb la gent que parlàvem allà, tothom va quedar meravellat en la pel·lícula i jo, mira, et dient por ahí, és una de les millors pel·lícules que he vist dels últims anys, sigui nacionals com internacionals. És un pel·liculón en tota regla, des del que és la realització pausada, el ritme, el tempo, la filmació, els actors, estan tots extraordinaris. Hi ha una elipsis temporal que és magnífica, hi ha un canvi de punt de vista, no te l'esperes, que també és brutal, aquest canvi de punt de vista de la pel·lícula, de la narrativa de la pel·lícula, ja veureu com és. I per tant, és una pel·lícula que per mi és la pel·lícula espanyola de l'any, sense cap mena de dubtes. I flipo, no acabo d'entendre, com no va ser triada per anar als Oscars en lloc d'Alcarràs. Penso que aquesta és una pel·lícula molt més americana, entre cometes, per convèncer el jurat americà pel tractament que fa del territori, de la pertinença, aquest punt de western que té, aquest punt de gent pionera que va a un lloc i no vol córrer d'allà. O sigui, penso que és una pel·lícula que hagués arribat molt més a l'Acadèmia que no al Carràs, que és una bona pel·lícula, però per mi vull dir, no arribar a l'alçada ni molt menys de les bestes, que és una pel·lícula extraordinària, que se cuece a fuego lento i mica en mica tu vas ficant-te dins d'aquesta ebullició de la pel·lícula fins al final, que és espectacular. Per tant, la recomano i és una tragèdia que recorda els westerns de John Ford, que recorda el Perros de Paja de Sam Peckinpah i que no es podeu perdre aquesta temporada i no al cine veure les bestes perquè és brutal. Li poso un nou.
Déu-n'hi-do. Crec que és la nota més alta de moment de la temporada.
Li posaria més, però la vas tornar a veure l'altre dia i sí que és cert de que potser n'hi ha unes moments que podrien fer més breus i per aquest motiu no li he posat inclús un 10, mira per on, no?
Mira.
Però he de dir que la primera visionat que va fer Sitges, la primera visionat versa, diguéssim, jo li posava un 10 directament, no? I l'altre dia la vas tornar a veure de cop perquè la vull revisar i aquí, segurament perquè ja l'he vist i ja he fixat més coses, doncs clar, sí que és cert que potser hi ha algunes seqüències, alguns moments que estan una mica dilatats, però bueno, un 9, 9 i mig, espectacular. Veus la
partida? Doncs apuntem aquesta recomanació, Asbestes, com una d'aquelles pel·lícules que no ens podem perdre, i ens quedarem aquí, Francesc, perquè ens hem quedat ja sense temps.
Valia la pena parlar d'Asbestes.
Clar que sí. Doncs a veure si la podem veure tothom, perquè al final una bona pel·lícula i també que parla de problemes que segurament qui té poble li poden semblar doncs, molt bueno, propers, eh? Perquè sempre reals, hi ha aquestes coses.
Reals i que realment el succés va passar realment l'any 2010. Quan veieu la pel·lícula, busqueu, indagueu, que jo ho he fet, el succés real perquè és espectacular. No, no t'ho creus, no ho puc creure.
La realitat supera la ficció.
Sí. Ah, efectivament.
Francesc, que vagi molt bé.
Vinga.
Adéu.
Adéu.